Aquest divendres, la campanya electoral està arribant al seu equador, la meitat d'aquesta campanya electoral per les eleccions del dia 23 de juliol. Aquesta nit a Televisió Espanyola s'hi ha fet el debat a 7, és el debat on hi veureu més candidats a aquestes eleccions després del cara a cara entre Feijóo i Sánchez. El cert és que aquesta és una campanya on tant el PSOE com el PP han aconseguit polaritzar l'atenció d'una manera realment molt important. A la resta de partits els està costant de treure el cap en la voràgine mediàtica informativa d'aquesta campanya, i ahir n'hi va haver una d'aquestes oportunitats a Televisió Espanyola, de com va anar aquest debat, de com està anant aquesta campanya electoral i del que està passant al país. Aquest matí en volem parlar amb en Joan Queralt, que és candidat a ser senador per Esquerra en aquestes properes eleccions. Joan Queralt, com estem? Bon dia.
Bon dia.
Com va el ritme de campanya?
Doncs intens, intens i amb caloreta, vull dir que suar una mica. No podem dir que aquesta campanya no suem la samarreta.
és com s'esperava una campanya electoral des de l'altra banda de la barrera o no?
Bastant, sí, això sí, perquè coneixia per amics i tal, però és certament frenètic, i a mi el que em sobta és els companys d'Esquerra que m'ajuden, però jo crec que això és a totes les formacions, que sense solució de continuïtat acabes un diumenge, cadascú amb els resultats que tingui, esgotat de tota una campanya per les eleccions municipals, i mentre estan fets, com que ell diu, el recompte de vots, et diuen comença una altra campanya, no? Llavors, clar, això estressa les organitzacions i a tothom, no? Vull dir que és...
A nivell personal, la decisió de dir sí i presentar-se a ser senador és una decisió que es va haver de prendre molt ràpid, o no, Joan?
Jo, quan em van proposar, que va ser la setmana abans de tancar les llistes, vaig dir, sí, m'ho podia pensar una mica, diu, un parell d'hores.
I en un parell d'hores vas tenir
per poder parlar, com a mínim, amb la família, no? Perquè vull dir que...
Era més perquè tu ho expliquessis al teu entorn, que no pas per si havies de valorar gaire el sí?
No, el que és que em van agafar un moment que jo ja tenia poques excuses per dir que no, perquè altres vegades m'havien proposat, i aquesta vegada tenia poques excuses, però jo també volia saber què pensava sobretot la família de la meva dona, no? Perquè els altres estan encantats de la vida. I també arriba un moment en què jo ara, com diu aquell, jo tinc la llum pagada, vull dir que jo no espero res. No espero res, espero moltes coses, no?
Sí,
però jo no estic en una situació d'aspirar a ser alguna cosa, com alguns altres que s'han retirat de la política i no han pogut ser ministres, que era el seu somni, no? A mi això no. Per mi és un honor que un partit com Esquerra hagi pensat en mi per poder encapçalar la candidatura del Senat per Barcelona. Vull dir, és... també potser un reconeixement d'una feina feta, de cert rigor, de certa serietat, no? De cert rigor i de certa serietat.
Ara hi entrarem. Amb en Joan Queralt, moltes persones segur que l'havíeu escoltat fent tertúlia, nosaltres havíem coincidit en tertúlies i en algunes entrevistes, sí, fins i tot també en aquesta casa. Jo recordava aquests dies, quan hi pensava que avui el Joan Queralt vindria a fer l'entrevista, de què podríem parlar, jo recordava alguna frase que alguna vegada havies dit en alguna tertúlia, que tu defensaves que tots fem política cada dia en el nostre dia a dia, no? Crec que, si no va ser en el darrer, en un dels darrers articles al Nacional, tu mateix ho recordaves, no? Però, clar, ara fas política de veritat.
Bueno,
una cosa és fer política i una altra cosa és ser
política. Política institucional. És a dir, política institucional és una cosa, però política... Vosaltres a la ràdio, sí, o el que fa l'editorial del diari, o a l'empresa, es fa política. És que no es fa política institucional, és a dir, no tens un segell oficial. Però, clar, és a dir, la línia editorial dels mitjans és política. Absolutament legítima, perquè, clar, cadascú ha de tenir i ha de tenir la seva opinió i l'ha de poder exposar lliurement, no? Però ara és fer una política, diguem-ne, més formal, per dir-ho així. Si no estàs a les institucions, fas una política informal. És com fer economia, no? Si estàs al Banc d'Espanya o estàs a la Conselleria d'Economia, fas economia, no? Però, clar, els empresaris fan política cada dia, els sindicats fan economia cada dia, no?
Va, avui parlem d'algunes coses d'aquesta política formal. Aquests dies a la política formal li toca fer campanya. Ahir vam veure el debat a 7 a Televisió Espanyola. Et va agradar?
Jo no el vaig veure perquè estava tornant a Madrid. Ja sabeu que a l'AVE es caracteritza, entre altres coses, per tenir una cobertura nefasta. I llavors, jo veia que la gent s'estava barallant amb els mòbils. Si no hi ha senyal, llavors agafes amb un mal de cap terrible.
Clar, no? Perquè no
I vaig arribar seguir. Just a casa quan s'estava acabant, però el que em van dir a casa i el que després avui tothom diu sí. és que va ser el primer debat, perquè el que vam veure dilluns va ser una d'això de samarretes mullades, no? Vull dir, el fang sense cap argument, no es va discutir res. I es veu que ahir es va discutir. Cadascú va posar els arguments que creus damunt la taula i d'una forma raonablement educada, amb certs moments de tensió, però és lògic, mm-hmm. perquè és un debat. Però, i després, clar, el que passa és que les xarxes socials estan plenes de takes dels moments estel·lars del debat, no? Però el debat no el vas veure com a tal.
Mm-hmm. Ahir Esquerra Republicana, per part d'Esquerra Republicana, el Gabriel Rufián li va insistir, jo crec que un parell, fins a tres vegades, em sembla recordar, al Patxi López si els vots que puguin arribar al PSOE, en aquesta ocasió, el PSOE pot garantir que no serviran per investir Feijóo. Aquest és un escenari que des d'Esquerra temeu?
La història del PSOE permet albir això. La història del PSOE permet albir això. Fixa't, dic del PSOE, no dic de Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez ha passat de no poder dormir a dormir tranquil·lament. Vull dir que, com la necessitat fa virtut, o la virtut fa necessitat, no sé com va el tema, diguem-ne, jo crec que tenim no dades objectives, és a dir, ningú ha passat un paper, la foto, amb del paper firmat, com les pel·lícules d'espies, però sí que els antecedents permeten tenir aquesta hipòtesi com una hipòtesi seriosa de treball, o sigui, no és una quimera.
Perquè Esquerra, la realitat li demostra que li ha costat molt que Pedro Sánchez li faci cas, fins i tot en l'obligació aritmètica, no?, quan s'hi ha trobat.
Forma part de la negociació, però clar, aquí hi ha dos temes. Esquerra està contenta, o raonablement contenta, de la política que s'ha fet. Per una banda, col·laborar amb la governabilitat d'Espanya en matèria de drets socials, per dir-ho en termes molt amplis, i després amb el tema d'intentar apaivagar la repressió. Que després algunes coses, per culpa dels tribunals, ha sortit malament, que no han fet cas a les reformes i tal, però això s'ha fet. En canvi, el PSOE té vergonya de dir que ha pactat amb Esquerra, ha pactat amb Bildu i amb altres partits. Té vergonya. Vull dir que és com aquell que té un amic que creu que la seva colla no l'acceptarà. Llavors, no, tu avui no vinguis. No? Però jo vull sortir amb vosaltres. No, tu avui no vinguis. És una mica el que fa el PSOE.
Però, en canvi, ahir, per exemple, Patxi López, ja sé que comentaves que no vas poder veure el debat, però sí que d'una manera, en contrast amb Pedro Sánchez, molt desacomplexada, defensava aquesta idea de l'Espanya plurinacional, que després en el discurs, en canvi, del president espanyol costa molt de veure-la reflectida.
Sí, però això forma part, diguem-ne, del mostrari de l'aparador de campanya electoral. Després això s'ha de veure, per exemple, amb el tema de la llengua. Amb el tema de la llengua. És que és una darrere l'altra. És una darrere l'altra. Que és, vull dir, que si alguna cosa defineix els catalans, és la llengua. Com a tots els països, el que defineix és la seva llengua, perquè és la columna vertebral que fa una cultura i fa un país, no? Llavors, amb la llengua és que és una darrere l'altra. Vull dir, no aconseguim doncs que el català es respecti com a llengua absolutament oficial, vehicular, i que pugui ser utilitzada i emprada a tots els nivells, des de les administracions públiques a l'administració de justícia, a tot arreu, vull dir, costa moltíssim. I a sobre, ells també fomenten la idea que el castellà està perseguit a Catalunya. Jo crec que gent que no ha trepitjat mai Catalunya no sap on està la Rambla.
Quan refereixes a aquest d'ells, no parles del PSOE, parles en aquest cas de...
No, però en general, però hi ha un clima amb aquest aspecte molt carpetobatònic, molt
madrileny. Continua restant vots a Espanya? Dir que has fet alguna cosa perquè les coses a Catalunya van millor o per defensar, ni que sigui la cooficialitat del català?
Sí, perquè vull dir, els catalans són uns privilegiats. O sigui, ells diuen Catalunya en roba. Vull dir, i el que hi ha unes tradicions que no és que siguin jacobines, són tridentines, o sigui, del Concili de Trento encara, on les veritats són absolutament dogmàtiques i inamovibles, i això és el que és terrible, no? I els espanyols més lúcids això ho veuen, però no els hi fan cas.
Pedro Sánchez no treu pit de res de tot això per por a perdre vots, malgrat li hagi servit per garantir-se la governabilitat aquests anys, i com ell mateix diu, ell utilitza l'expressió pacificat a Catalunya, no?
Ell d'això s'inventa, no? Però aquí no hi ha hagut crisi de convivència. Vull dir, això, sortosament, no ha estat al País Basc, on que anaves, o sigui, tenies un plenari d'un ajuntament i tenies el mort a la porta de l'ajuntament. Bé, això, lamentablement, ho hem tingut així,
sí,
no? I ho hem patit tots, no? Perquè no només és la violència, sinó per tots, no? Això aquí, la gent, bueno, la gent cadascú, lògicament, pensa el que pensa, i tu vas a continuar a prendre cafè al mateix lloc que anaves a prendre cafè abans, vull dir que no, per aquest carrer no passaré, no.
Passa que fent una lectura global del que ha passat en aquesta etapa de, si no de col·laboració, de pactes parlamentaris, i així ningú em podrà dir que no sóc fidel a la realitat, de pactes parlamentaris entre el PSOE i Esquerra durant aquestes dues legislatures, quan un mira què passa amb les enquestes, i també en part amb el que ha passat amb el vot, aquí el PSC no li passa, però tant al PSOE com a Esquerra les enquestes no li van bé. És a dir, és com si l'electorat no li reconegués ni al PSOE, però tampoc a Esquerra Republicana la feina que s'ha fet.
En part, ara actuaré de polític, perquè jo crec que s'ha explicat malament. Jo crec, i això en som conscients. Vull dir, s'hagués hagut de treure més pit. Hem parlat més temps intentar desmancar-se d'altres coses. Quan això, mira, hem fet això, aquest és el nostre balanç i això és, diguem-ne, la nostra cartera de serveis, no? Vull dir, que és el que... I pensem, si les circumstàncies s'ho donen, continuar, però, diguem-ne, pitjant més l'accelerador. O sigui, anar més a fons, perquè si no ho farem.
Per què Esquerra no ha reivindicat o no ha sabut reivindicar la seva... És a dir, per què s'ha acabat instal·lant, per exemple, entre una part important de l'independentisme que els indults o la reforma de la sedició, a la qual, si no m'equivoco, hi vas treballar molt intensament, és una derrota en lloc d'una victòria o una possibilitat d'abonar un terreny pel debat i per la feina política?
Que se mantengui bé el que diré ara. El que estem veient a Meta, tot està passant perquè no va ser Aznar ni Feijó qui van firmar la pau. Amb els indults passa igual. Si els que critiquen els indults haguessin firmat, teníem l'avinguda de l'indult a totes les ciutats de Catalunya. No sé si... Més clar no puc ser.
Jo ho interpreto perfectament. La meva pregunta, és ara que esteu fent campanya electoral, és... I això com es reverteix? Perquè si aquest relat s'ha acabat imposant és perquè al final els qui defensaven això van aconseguir imposar el seu debat per damunt de la realitat, que era 9 persones sortint de la presó, que és una imatge molt potent.
De tots els colors,
De tots els colors.
No, perquè aquí sembla que només hagi sortit els teus.
No.
Han sortit tots,
Però dic, la imatge, no? És a dir, ha tingut més una imatge que políticament podia ser tan potent com aquesta, ha perdut davant d'un discurs?
Doncs perquè no sempre encertes. Vull dir, de vegades les coses no es fan... No és que facin malament, és que no es fan tot el bé que podries fer i tampoc saps els moviments. Vull dir, és que la realitat política és molt fluida, també, no? I llavors, doncs, esperes coses que veus que no surt... És complexa. És molt complexa perquè estem vivint, no ens donem compte, però portem... uns 10 anys, és a dir, abans del 14, des d'abans del 9N fins ara, uns temps molt tensos, molt convulsos, on la realitat política que coneixíem s'ha esfondrat. Vull dir, els que esteu aquí us dediqueu a... Vull dir, les regles de bàsiques, allò de les quatre regles d'aritmètica, les sabíem tots, i això ha canviat. Han canviat.
Hi ha una cosa...
Això situa la gent, a tothom, amb una realitat molt, molt fluida, amb uns peus que no poden tenir uns sòlids fonaments. Vull dir, ara estem en cases mòbils.
Jo crec que hi ha una realitat, que és que la situació política i la manera en com s'enfrontaven les eleccions en aquest país des del 2014, potser una miqueta abans fins i tot, però com a mínim segur des del 2014, havien tingut un eix nacional que les havien vertebrat d'una manera molt, molt clara i, per exemple, havia desaparegut de la política catalana en una mesura molt important allò que n'havíem dit el vot dual durant molts anys. Aquestes eleccions torna al vot dual. Sembla que pot tornar al vot dual. Això canvia el paradigma de com concebre, per exemple, una campanya electoral, de com adreçar-se als electors des d'un partit com Esquerra Republicana?
Mira, en una democràcia tots els poders s'han de justificar. En una democràcia tots els poders hi han de motivar i han d'explicar per què adopten la decisió que adopten. Ho faran bé o malament, però això. En canvi, hi ha un moment que l'amo és el poble, la ciutadania, que és el moment de votar, i no li demanem explicacions. Vull dir, tu no expliques com el Parlament, expliques el teu vot. Tu posa allà, posa la teva papereta, el partit A, B, C, D, i ningú et demana explicacions. Clar, arribar a l'elector ara és terriblement més complexa per lo que deia abans. Les regles, les coordenades que eren molt clares fins fa 10, 12, 13 anys, això han canviat. I són molt mòbils, vull dir que no s'ha consolidat encara una nova realitat. Però potser, tret d'Alemanya, a tot Europa passa el mateix. Mira, Holanda, un país molt estable, encara amb molts governs, al final ha saltat el govern.
Clar, però aleshores, quin al·licient pot trobar un votant que no vulgui, per exemple, un govern entre PP i Vox? Quin al·licient té per no votar el PSOE? Professor Queralt, a la primera intervenció de Pere Aragonès, després de la convocatòria electoral, el president de la Generalitat d'Esquerra Republicana va donar per fet una victòria electoral del Partit Popular i Vox, en el sentit que podrien formar govern. Clar, en un escenari com aquest, que a més és el que diuen totes les enquestes, vull dir que no li estic recriminant a Pere Aragonès. Però en aquest escenari, com es convenç a un votant d'esquerres que no li doni el seu vot directament a Pedro Sánchez?
Doncs jo ho diria amb un exemple molt clar que tenim, jo crec que hem de tenir tots molt frescs a la memòria. No parlaré ara d'abans, no em remuntaré al 2014. Em remunto a la Constitució de l'Ajuntament de Barcelona. La decisió de que sigui el senyor Collboni alcalde de Barcelona, la llista no més votada, la llista no més votada, amb vots dels comuns i del PP, es va gestar a la Moncloa i a Gènova. Perquè es va decidir com a operació d'estat que no podia haver-hi cap capital important que estigui en mans dels independentistes. I es va repartir Barcelona, Pamplona i Vitòria. Cadascuna amb un alcalde espanyolista. Llavors, jo el que li dic a un votant d'esquerres, nacionalista, ja no independentista, nacionalista, que ell ha de decidir on vol que la seva vida es decideixi. I que amb pactes postelectorals estranyíssims, perquè, clar, votar socialistes, comuns i PP s'ha de reconèixer que no era una cosa que ningú el virés, no estava, diguem-ne, no estava als pronòstics. Si no volem que jugades com aquesta o com el que ha passat a la Diputació ara es tornin a repetir, ha de tenir molt clar si és d'esquerres a qui ha de votar.
El Joker es presenta pel Senat, per ser senador. Quina feina li agradaria fer al Senat? És a dir, quan a vostè li diuen volem que sigui el candidat d'Esquerra Republicana per anar al Senat. I vostè s'imagina per un moment com a senador. Per fer-hi què?
Doncs jo el que voldria és, a part, diguem-ne, d'ajudar a que es desenvolupés tot el programa d'Esquerra, vull dir, perquè si no, o no aniria, aniria per un altre partit, no? Dos coses. Una llei d'amnistia, que és perfectament constitucional, i sentar les bases per un referèndum d'autodeterminació. Això és... Això, per mi, si jo pogués ajudar, si jo pogués no només ajudar, que això ajudaré, sinó aconseguir-ho amb aquesta legislatura, seria una entrada i sortida en política, diguem-ne, fastuosa.
Aquest és un escenari que no sé si el veu factible amb un govern espanyol d'esquerres, però amb un govern entre Partit Popular i Vox?
Sembla que no, i més veient les experiències d'aquests cavalls de Tila que han entrat ara arrasant-ho tot, però arrasant el català, arrasant la violència de gènere, arrasant el canvi climàtic. Vull dir, a Mallorca ha desaparegut, ja no el català, ha desaparegut la Conselleria de Canvi Climàtic. És que no surten al carrer, no veiem que... És que sembla que el canvi climàtic hagi de venir l'any que ve. No. És que fa anys que ja estem patint el canvi climàtic. Vull dir, coses que són evidents, perquè l'altre podries dir...
Ah, de fet, Vox, no cal anar tan lluny, eh? Vox està assumint la presidència de Parlaments i ahir el candidat de Vox en aquest debat va dir, clar, i en castellà, en aquest cas, una vegada més, que Vox no comparteix el model autonòmic d'Espanya.
No, clar, bueno, evidentment. Vull dir, jo vaig estar ahir en un debat a Madrid, doncs, i tenia al meu costat el president de Vox, que era un debat sobre justícia, i a part de tenir una concepció molt corporativa de la justícia, que això s'ha extès a moltes capes de la dreta espanyola, és tot, sense dir la paraula recentralitzar, era tot suprimir totes les, i que tot, totes les competències tornessin a Madrid. Tornessin a Madrid. Sí que les conselleries i tot el que fa les autonomies, i Catalunya, a l'esforç que s'ha fet en justícia, és absolutament brutal, amb un esforç personal i pressupostari terrible, perquè tenim les presons, per exemple, tot el suport. Aquí cada vegada que, per exemple, es crea un jutjat nou, la Generalitat automàticament posa els nous funcionaris que necessita perquè es paga la Generalitat i el local, eh? Altres comunitats esperen a que acabi el pressupost el 31 de desembre per formalment dir, diguem-ne, la nova unitat la incorporen al pressupost d'aquest any, però el 31 de desembre, però la dotació pressupostària no comença fins a l'1 de gener. A Catalunya això no passa. Vull dir, però clar, Vox és Espanya, 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 que és l'Espanya, la que criticava Machado, no la que puc criticar jo, sinó la que criticava ja Machado, però aquesta Espanya, que és l'Espanya eterna, doncs no marxa.
Has entès la reacció que hi ha hagut, ja no per part de Vox, sinó fins i tot per part del Partit Popular, a la reforma del delicte de sedició? Abans deia que tu vas treballar molt en preparar la reforma del delicte de sedició, tal com finalment ha tirat endavant, i tant el Partit Popular com Vox han dit que el primer que faran, si arriben al govern, com a mínim així ho ha dit Feijo, serà recuperar el delicte de sedició.
Que recuperin. I faran el ridícul. Perquè podrien recuperar-lo per castigar-los, però no poden. Però és que el delicte de sedició és una anomalia al dret europeu. El dret comparat europeu és una anomalia. L'últim país que la tenia, el tenia Alemanya, i va desaparèixer el 1971. 50 anys. 50 anys. Tot aquí ve de que la sentència del procés és una sentència... I ho dic obertament, a més ho tinc per escrit, tant periodísticament com acadèmicament, vull dir que no... És una sentència contrària a dret, perquè crea un delicte, el de sedició, que s'inventen ells, que és un delicte que no existeix a l'ordenament jurídic espanyol. I ho dic jo, diguem-ne, amb la poca autoritat que puc tenir com a catedràtic de dret penal. No. Hi han articles acadèmics de gent manifestament de dreta que ho deien. Amb la reforma del 95. Vull dir, no és un tema meu. Vull dir, llavors, clar, com tot ve malament, el delicte de sedició no es va aplicar quan no tocava i amb unes penes absolutament brutals. Vull dir, han rebut penes que un homicida no les rep. I aquí és que la gent recollia la llauna de refresc, la recollia i la posava a la paperera. Vull dir que va ser... Clar, no és un cas de justícia, sinó un cas de venjança. Llavors, jo crec que això... Hi ha també una part democràtica important, molt important, una tradició liberal democràtica al PSOE. Ells veien que això no s'aguantava, i era una forma de donar sortida a un tema. Però, clar, els que creuen que tot s'arregla amb la presó, els problemes socials no s'arreglen amb la presó.
A nivell personal, Joan, a tu t'agradaria que se't reconegués la feina que vas fer en la retirada i la reforma del delicte de la sedició, o no?
Jo vaig ser un entre molts. Vull dir que no demano res. Vull dir, jo el que m'agradaria és que s'apliqués. I el Suprem, en quan es va sortir, la sedició la va aplicar, perquè, clar, si no tens el delicte, no el pots aplicar, però, no però una altra vegada dictat totes les resolucions, que són, ja no són sentències, són, és igual, tècnicament, interlocutòries, sí, perquè sí, és execució sí. De la sentència del procés, que sí, aquesta és una sentència malaurada, però és una sentència. Llavors, nosaltres hi ha una base que tothom entén, que és el principi de legalitat. Només és delicte allò que és delicte, que està previst com a delicte. Llavors, s'han tornat a inventar una malversació que no és la de la reforma del 2022. Però, clar, el Tribunal Suprem és una cosa que alguns hem dit des de fa temps. És més suprem que tribunal. No amb aquest tema. Amb molts que no tenen que veure amb la política.
Una darrera qüestió per part meva i de seguida donarem pas també al Dani Guillem, a la Montserrat Nebrera i al Lluís Foix, que també et voldran adreçar alguna pregunta. En la candidatura d'Esquerra al Senat, si va conjuntament amb Bildu. T'incomoda o t'ha incomodat en algun moment que algú et digui vas en una llista compartint espai amb Bildu? Perquè aquest és també un element que està apareixent de manera reiterada en la campanya electoral.
A mi em preocuparia anar amb gent que no construeix la pau. Amb gent que construeix la pau, al contrari, un orgull.
Aquest matí en Joan Caral, candidat a senador per Esquerra Republicana de Catalunya, és amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. Fem una pausa, res, un minut encara no per la publicitat. Entren aquí l'estudi el Dani Guillem, el Lluís Foix i la Montserrat Nebrera i continuem amb aquesta conversa.
Ràdio Estel.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu, què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, un quart de 10 del matí, Montserrat Nebrera, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Vam tornar al programa, Lluís Foix, gràcies. Bon dia, com
Què
anem?
Què tal, bon dia.
Dani Guillem, bon dia.
Què tal, bon dia.
Vinga, va, que ja hi som tots, teniu aquí a l'estudi avui en Joan Caral. A veure, Montserrat, va, pregunta.
Mira, jo quan venia sentia que li preguntaves com se surt d'aquesta situació de bipartidisme que clarament ha estat atiat des d'una cadena de televisió que s'ha prestat a la cosa, des dels propis partits, que per la raó que sigui els interessa cadascú perquè no vol, doncs, els companys de viatge, que efectivament ara sembla que no hi siguin, tot i que tothom sap que són els que són i no hi ha altres possibilitats, no? I jo no a mi no m'has convençut, és a dir, m'explico. És a dir, l'Esquerra Republicana que hem conegut en aquests últims temps és una Esquerra Republicana, i ho dic amb tot el respecte, pragmàtica i possibilista, més que la que, diguem, es va abrandar en aquell temps que tots coneixem i que alguna gent pensava que ja arribava a la República, no? És una Esquerra Republicana més convergencitzada, per dir-ho d'alguna manera, per tant, més governamental, tu ho has dit, no? La política institucional té això, suposo que té això per tothom, no? Aleshores, el que hi ha en aquesta Esquerra Republicana fonamentalment és Esquerra, no? Polítiques que estiguin d'acord amb les polítiques del PSOE. En un moment en el que el procés, i el procés també he dit com tot el respecte, que en tot allò que va passar, està en stand-by, o no sabem quin serà el seu esdevenir proper o més llunyà, És esquerra, no? I, per tant, un mira el panorama de les esquerres i diu, de quina manera faig el meu vot útil sent d'esquerres? Tenint en compte la llei diabòlica ONT, no? la variant ONT de la nostra llei proporcional. I tenint en compte que Sumar s'ha convertit en una cosa descafeinada del que havia estat Podemos. Si Esquerra també és una cosa descafeinada des d'aquest punt de vista del que era la defensa dels interessos des de l'esquerra a Catalunya, perquè al final són les dues ànimes, jo al final, jo diria, sent d'esquerres, diria, pues voto el PSOE. Tu com fas per convèncer el votant d'Esquerra Republicana de que la defensa dels interessos de Catalunya es defensaran millor amb el vostre partit?
T'ho diré explicant el que jo crec que hi ha. A Espanya hi ha tres sistemes polítics, que és l'Espanya tradicional, Catalunya i el País Basc, que els seus sistemes polítics, independentisme a part, no coincideixen. Sociològicament, per exemple, Espanya era bipartidisme, a Catalunya no havia bipartidisme, i al País Basc no hi havia bipartidisme perquè el domini del PNB era pràcticament absolut i els altres partits eren com una peixera. Això respon a tres estructures socials i polítiques i ideològiques diferents. Amb la qual cosa, intentar encaixar això és complexa. Llavors, els únics punts que permeten encaixar això són els debats nacionals, no, perquè, diguem-ne, hi ha enfrontament, sinó els debats, diguem-ne, tradicionals, esquerra-dreta. Llavors, Esquerra, des del punt de vista del debat esquerra-dreta, està clarament a l'esquerra, el qual, evidentment, a uns els agrada i als altres no els agrada, lògicament. Sí. I està barrejat el 50% amb l'eix nacional. A l'eix nacional, i ho he dit al final, poso l'exemple de l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona no l'han decidit els ciutadans de Barcelona, sinó ha decidit la Moncloa i Gènova. Amb aquest pacte, des del meu punt de vista, extravagant, jo crec que qualsevol analista polític diria, potser extravagant és més fort, sorpresiu e inexplicable. Explicava des d'una perspectiva d'estat. Llavors, què vol dir? Que el centre de decisió de Catalunya, de Barcelona, però seria estable per Catalunya, està a Madrid, a la Moncloa i al carrer Gènova. Llavors, si tu ets d'esquerres i tu a sobre ets, ja no dic INDEP, dic nacionalista català, sobiranista català, la solució és votar esquerra. Aquesta és la conclusió a la que jo arribo. Evidentment, no sortiré aquí la gent demanant d'emportar-me.
Us hauries de fer-ho.
Convèncer-me, sí. Per això m'heu convidat aquí. Intento donar el meu missatge, però vull dir que jo explico, que, a més, no amb exemples, sinó amb el que ha passat fa dues o tres setmanes, no? Que vull dir que en qualsevol visió que haguessin tingut de les eleccions a Barcelona, ningú hagués dit que hagués sortit aquesta solució. Fixa't, no dic que no hagués sortit Collboni alcalde, sinó la solució com Collboni va ser alcalde perquè es va decidir no aquí, sinó fora d'aquí.
I creus que us ha beneficiat el que ha passat a l'Ajuntament? D'alguna manera la gent...
Home, si jo crec, si ho sabem explicar bé, sí que ens beneficiarà, clar. Tot això, al final, clar, la política també té els fets, que són els fets, i el relat que tu fas dels fets i la presentació que fas al públic, clar. I, com deia abans, doncs a vegades no encertem explicar les coses com creiem, com segurament s'haurien d'explicar.
No, ja... quan serà la pregunta, bàsicament, perquè també mirant una mica el que està passant amb les enquestes aquí, més enllà de si Esquerra està si tercera, quarta, està quedant més aviat quarta, una de les coses que passa és no només que totes les enquestes li donen una victòria folgada al PSC, sinó que ja n'hi ha unes quantes que comencen a indicar que el PP pot quedar segona força, que això crec que només ha passat una vegada a Catalunya. No? Vull dir que al final aquest debat, ho demanem per la banda de l'esquerra, evidentment, perquè és el que pertoca, no? Perquè és un debat que sembla que està entrant en la sociologia electoral catalana per l'esquerra i per la dreta, a la vista d'algunes enquestes. Va, Dani, després el Lluís.
Jo, escoltant el senyor Caral, li dono la raó amb dues coses que crec que són indiscutibles. Quan ha dit que si la Pau en Beta l'haguessin signat Feijó o Aznar o Rajoy, les coses pintarien molt diferent.
Avinguda del pacificador a tots els pobles i ciutats d'Espanya.
Del que pinten ara. I segon, que l'esquerra en molts sentits i en molts elements no s'està sapiguent explicar. Jo afegiria, l'esquerra està tenint molts complexes amb moltes de les coses que ha fet i que no entenc per què no les explica d'una forma més tranquil·la i més clara en tant que les ha fet ella. Llavors jo li volia preguntar, en tant que discurs i explicació, jo, respecte a les eleccions municipals i a les eleccions generals, he trobat un matís en la beligerància del discurs d'esquerra cap al PSOE. He trobat una suavització. Vostè creu que s'ha fet la lectura interna, i li pregunto a vostè, en tant que també expert des de fora, de que aquell discurs beligerant no va ser beneficiós per a Esquerra Republicana? Entenc que el votant d'Esquerra sap que Esquerra i el PSOE estan obligats a entendre'ns, perquè si no, el que ve darrere d'això és bastant pitjor per tothom.
És complex dir això, perquè jo no he vist el debat, però sí he dit que he vist talls que estan a les xarxes, sí. No? Jo crec que...
No que m'he d'especialment tampoc del tot els darrers dies, eh, Joan? Allò que haguessis vist abans del...
No, però anava a les preguntes d'ahir de Rufiana a López, no? Sobre si governaria amb el PP o no.
Si saps
governaria
tindria.
O el de
saps sèrie. Tindria.
Clar, la història ens diu que és possible. Una història recent. I qui la pot explicar molt bé és el senyor Pedro Sánchez. I que no hem d'anar als arxius arqueològics. Llavors, clar, aquest perill espanta. I aquest perill fa que les coses te les miris i intentis posar la gent en guàrdia. Clar, amb la mida que els partits d'esquerra del PSOE, que són molts, siguin més forts, el PSOE no podrà fer segons quines coses. Entenem nosaltres. I així és com ho plantegem. Ja veurem què passarà el dia 23, perquè, clar, una cosa són els plans dels estats majors i les reunions que fem, i tots, i els dissenys de campanya que fas, i després ja veurem si això resulta, perquè aquí hi ha una cosa que ens oblidem sempre. Un, el cansanci de la ciutadania, de fer eleccions en 2 mesos, tindrem dos mesos, no arribarà, hi haurà
54 dies. els que diu la llei,
tenir dues eleccions, que de fet són
55,
són quatre dies, són 3 mesos, perquè has tingut tota la campanya prèvia, l'altra, no? I després una cosa, que totes les enquestes... Això també és per cert escepticisme a la vida, no? Tothom mira el meu partit com va als tràquings, no? Perquè això, els tràquings, hem guanyat avui 0-2, 0-3, 0-4, tal. Jo el que miro és el número d'indecisos i abstencionistes. A mi és el que em preocupa. Perquè, clar, fer projeccions amb aquest forat negre, que són els indecisos i els abstencionistes... Vull dir, les matemàtiques ben torturades...
Home, presentant-te per Esquerra té tot el sentit del món, veient el que va passar a les darreres eleccions municipals, que us preocupi...
A mi em preocupa moltíssim, però no m'ha preocupat ara, m'ha preocupat sempre...
No, però dic ara.
El que no pot ser és que el primer partit sigui el partit abstencionista. Això és un fracàs de tots nosaltres, tant dels polítics formals com dels que fins fa 2 dies, com en el meu cas, eren polítics informals, però que ens preocupa la política i diguem-ne, i enganxar la ciutadania a la política. No vol dir ni la militància ni que segueixin les meves idees, ni almenys, no? Amb la qual cosa, tenim un número negre aquí, un forat, que això pot distorsionar absolutament les coses.
El tema, si em permets, jo em vaig estar dedicant 11 anys a comunicació política i el tema dels abstencionistes i dels que encara no s'havien decidit quin sentit de vot farien, l'he sentit durant aquests 11 anys. I el que vaig comprovar durant aquests 11 anys és que acaben sent abstencionistes o s'acaben quedant a casa. Mm-hmm. Per tant,
que és el mateix que abstencionista.
Exacte. Per tant, tot és abstencionista. Per tant, és cert, coincideixo amb tu que és un error com a societat, jo diria, no només dels partits polítics, dels que es dediquen a la política directa o indirectament, també diria que és un error dels mitjans de comunicació, de tothom qui en algun moment ha pogut tenir algun tipus d'incidència en els missatges que rep la ciutadania.
Tens tota la raó.
Però, evidentment, vull dir, és que és una cosa que porto sentint des de fa, ara ja, 17 anys, i veig que mai canvia.
Tens sí. tota la raó, però ho compten i fan els càlculs per fer la cuina amb els abstencionistes.
Sí.
Vull dir, que és fer-se trampes al solitari.
Totalment.
Per, clar, per això dic que, clar, les matemàtiques permeten fer projeccions, però, clar, a mesura que es va obrint l'angle, la projecció és passa de ferro a ser sorra i al final l'últim extrem és aire. Clar, totalment. Si l'aire al final em diu que jo tindré majoria absoluta, bien, però siguem sincers.
Lluís.
Bueno, Joan,
el veus en forma o no?
Ben trobat, em veig molt en forma i em veig senador. Vull dir, què vols que et digui? Et veig senador.
Gràcies, gràcies.
Al Senat espanyol, i que és el que suposo que passarà i segurament per això et presentes, no? Però jo, i després ben trobat, Joan, perquè portem moltes hores també, amb el Pol també.
Unes quantes.
He parlat. No, jo diria dues coses. Primer, en aquests 54 dies que han passat des del 28 de maig fins al 23 de juliol, hi ha temps suficient per redreçar uns resultats que van parlar d'una manera molt categòrica i que van castigar severament el PSOE, van castigar severament Esquerra Republicana i van castigar bastant el nacionalisme, o sigui, l'independentisme en general, no? Però si hi ha temps de redreçar això, i a veure, normalment les campanyes electorals doncs són fruit d'estudis, de programes, i després són els corrents de fons, que això no s'improvisa d'un dia a l'altre. Després, respecte al que has dit al començament, dient que l'alcaldia de Barcelona s'ha fet entre Moncloa i Gènova, sí, però hi ha més coses, Sí, l'independentisme no s'ha posat d'acord. L'independentisme encara no està posat d'acord quan queda una setmana per a les eleccions, amb coses fonamentals, amb coses d'estratègia, respecte de com ha de ser la relació entre el govern de Catalunya o la política catalana o les forces independentistes de Catalunya respecte al govern que hi hagi a Madrid, sigui del PSOE o sigui del PP. Aleshores, home, si l'alcaldia no és independentista a Barcelona és perquè potser no s'ha treballat prou al marge de Xavier Trias i de l'Ernest Maragall, a veure com es hagués pogut avançar una mica i obtenir una majoria per tenir un alcalde de Barcelona, que no, dic, no és, a mi em sembla, que no és, dic, això és Moncloa i Gènova, em sembla que pot ser una part de la veritat, però em sembla que és una mica simplificar la situació, no? En política i sobretot en política municipal i autonòmica, doncs és molt complicada. Tu has dit una cosa que estic absolutament d'acord, també al començament, i és que hi ha tres sistemes, no? El sistema espanyol, el sistema basc i el sistema català. I no, quan obres urnes cada cop que hi ha eleccions, surten coses diferents. A Catalunya, a Euskadi i a Espanya, no? Per tant, jo crec que entrem ara en un moment o en uns temps, siguin quins siguin els resultats, d'una major complexitat de la política. La política no pot ser una cosa de blanc i negre, perquè no és així, no? I aleshores, jo crec que, per exemple, el discurs d'Esquerra Republicana, des de que hi ha el president, des de que Esquerra té la presidència de la Generalitat i té el govern de la Generalitat en aquests moments en solitari, perquè en solitari amb 33 escons, que no és fàcil, o sigui, no és fàcil ni és normal a Europa avui que hi hagi un govern que digui que arribarà fins al final de la legislatura amb 135 escons. Això no és normal. O sigui, normalment, quan hi ha una situació així, què ha passat als Països Baixos fa una setmana? El Rutte, que portava 13 anys de primer ministre, un home molt ben qualificat, no ha pogut més. Per què? Per què? Perquè no li quadraven els números, i llavors ha convocat eleccions, ha dissolt les Corts, ha dissolt el Parlament. Per tant, no sé, com veus tu la complexitat de la situació actual? Perquè, és a dir, podem dir, o es pot dir, que és el que s'està dient, que Vox, que tal i tal, però Vox està creixent. Llavors, l'atac és la solució per frenar o per neutralitzar Vox, o bé s'han d'utilitzar arguments més persuasius, que convenci més la gent, que vagin a abordar els problemes que afecten els ciutadans, perquè finalment la política o serveix a la gent o no serveix a la gent. Va, perdona, que això...
No.
Més que...
Quan parla Lluís Foix, no és que es m'estigui els altres, però...
No, cal que matisis, totalment d'acord.
Vull dir que el que jo he pres al costat d'aquest home és... si hagués hagut de pagar matricular-me amb una altra...
Jo també,
jo també. Ho estaria empenyat amb crèdits...
Jo també.
D'altres n'hem après des de l'altre costat de la ràdio.
Vull dir que... Bé, a veure, ara faré un Simeone, partit a partit. Deixem la Generalitat de moment. El que passi amb la Generalitat també vindrà molt condicionat per aquests resultats, segurament. Però ja ho veurem, ja ho veurem. Tema Vox. Home, tema Vox, el que s'ha de desmuntar és la seva propaganda falsa. Posem un exemple. A les eleccions municipals tothom parlava d'ocupació. L'ocupació ha sortit un tema ara? És que han desaparegut tots els ocupes? Ara tots els immobles han estat restituïts als seus legítims propietaris i el dret de propietat ha estat tornat a posar a l'altar d'on ningú mai l'hagués usat d'haver baixat? És un tema de lluita de relats. Llavors, quan és un tema de lluita de relats, has de saber... La primera vegada et pot agafar desprevingut, la segona també, però la tercera i has de començar a reaccionar. Llavors, Vox se l'ha de combatre, dialècticament, per suposat, i doncs donant moltes... punxant molts dels globus que diuen, perquè són absolutament... mentida que no s'aguanten, que vull dir que qualsevol persona, sense ser doctor en física, pot determinar fàcilment. La corrent de fons, ara torno al principi, la corrent de fons que tu deies és el que no sabem... No sabem de quan fons... el gruix, l'ample i el fons d'aquesta corrent, no ho sabem. El que sí és cert és que des del 2008... a Europa Occidental, o al món occidental, a l'OCDE, per entendre's, s'ha instal·lat el mal humor, la mala maror. I això ho percebem tots, també de vegades amb les relacions properes i personals. La gent està enfadada, desencisada, des de la crisi, perquè clar, hem anat empalmant a tot el món occidental, cadascú amb les seves peculiaritats, hem anat empalmant una crisi amb una altra. I quan semblava que de... pom, una altra. I quan semblava que tornaves a aixecar, una altra, no? On la precarietat s'ha instal·lat molt, la desigualtat ha crescut, jo crec que això, aquests dos elements, fan al món occidental que la gent no estigui contenta. És clar, això és un brou de cultiu molt important pels populismes. Això està clar, no? Ara ja veurem aquesta corrents de fons, perquè jo també he dit abans, i tu ara m'has recollit el guant, que la situació no és com era el 2008. El sistema de partits, el sistema sociològic, això ha canviat. El que passa és que no hem arribat a una estació fixa, no terminus, però sí una estació fixa, en què tornem a poder a fer reconeixibles les regles del joc. Tots estem una mica inalvis, intuint coses, però clar, són coses molt, molt vaporoses. Vull dir, la seguretat que teníem abans del 2008 no la tenim ara. Vull dir, aquell optimisme que teníem i que... això no ho tenim ara. Això és bo, però també crea neguit social, no? Llavors, clar, l'independentisme, tu dius, no està unit. També no, és evident.
No, però perdona'm, jo ara acabo de llegir una llarga biografia del Cambó, de 900 pàgines, del Borja de Riquer, i es planteja el que avui ja està plantejat a la política catalana, el mateix que passava als anys 30. Visca Macià, mori Cambó.
Sí, sí.
I era a mort.
Sí, 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 sí.
I, bueno, i uns van guanyar...
Amb matisos, eh?
Sí, sí, però...
El llibre el tinc pendent, perquè el tinc allà i ara estic esperant que acabi el 24 per llegir-me, perquè ara, evidentment...
No, però... Bueno, com a senador tindràs moltes hores d'Ave Montllevall,
sí,
Joan,
dir,
per
llegir, penso...
no,
sí.
No pateixis.
Llegir-lo, no?
No, però vull dir que aquest... dius, home, és que l'independentisme està dividit. Ja ho estava...
Sí, però, per exemple, jo crec que Cambó no era independentista, eh? Em fa l'efecte, eh? que Cambó no era independentista. Era catalanista, però no era independentista.
No, però... No, no, evidentment, evidentment. Però no n'hi havia d'independentista.
Però és que avui era independentista.
Tampoc era el Macià, eh? Tampoc era el Macià.
Bueno, però proclamar la República Catalana...
Dintre dels pobles ibèrics.
Sí, 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 no, no, però vull dir que amb aquest aspecte era com més federalista, per dir-ho.
I tant, i tant, i tant, i tant, i tant.
Bueno, el tema és, tal com jo el veig, que l'independentisme, òbviament, està dividit, mai ha estat unit. O sigui, no és que sigui una situació, diguem-ne, és que m'han pitjorat, no. És que ara les divisions són més paleses, però fins i tot a Junts pel Sí, era, tothom veia que eren dos rodes, un eix que tenia dos rodes completament diferents, i allò, bueno, què vull dir, fas de la necessitat virtut i les coses funcionen fins on poden funcionar. Però és que ara, una de les branques d'independentisme no és que estigui dividida, és que no pot controlar la seva pròpia gent.
Diputació de Barcelona.
O Clara Ponsatí.
O Clara Ponsatí.
Vull dir, i segurament veurem més coses, perquè quan la cosa... No sé. Vull dir, clar, hi ha un partit que no fa honor al seu nom. Mm. I clar, això fragmenta més...
Crec que hi ha dos, perquè Sumar... Perdó.
Bueno, però jo em refereixo amb clau catalana, vale. Que ja tinc prou.
Ja tinc prou,
ja veurem si me'n surto.
Bueno, ho podem traslladar també en Com ho podem.
Bueno, però això ja és un tema vostre, podria subscriure, però...
Ara després hi entrarem.
És que m'estan punxant la roda, home.
Deixeu-li acabar el take, que després, si no, no el tindrà.
És que t'hem sentit en tertúlies en moltes ocasions, i per això estem intentant punxar-te, aviam si...
Deixeu-li acabar. A veure, el Joan estava dient, hi ha partits que no fan honor al seu nom?
Bueno, i això també dificulta arribar a acords amb ells, perquè, clar, partint de la base que ells tinguin absolutament tota la voluntat d'arribar a acords. Vull dir, això no estic dient, és que, com diuen sempre totes les negociacions, siguin polítiques o siguin del que sigui, no has arribat a un acord, la culpa és de l'altre, òbviament, sempre.
Sindicats, abans dels sindicats.
Sí, 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 però sempre. Però clar, és que aquí, això és el que va dir una vegada Kissinger quan la guerra d'Iraq, us en recordeu? Ja ho deia com a analista polític, no? Diu, quan truco a Europa, a qui truco? És una frase, és demolidora,
No sé el telèfon. No sé el telèfon.
No sé el telèfon. Europa, qui truco, no? Vull dir que... Doncs aquí passa un moment, perquè, clar, tots els partits tenen moments de crisi, d'implosió, llavors això fa... És una dificultat afegida més, amb la qual no vol dir que sigui, ja dic, que no... el fàcil per mi seria, no, aquests són... Tenen mala fe, ens enganyen... No, és que... No saps la tropa que tens darrere. Allò de Conde Romanones, no? Joder, que tropa. Doncs una mica això.
En fi, et queda una setmana de campanya electoral, Joan. Una setmana de campanya electoral.
Encara?
Que ho sàpigues. Estem a divendres i això va fins a divendres vinent. Molta sort. Quan siguis senador, segur que seràs senador, busquem un dia i
jo us agraeixo que em deixis el sort, jo també, i vull dir, jo vull sortir, perquè si no aniria l'últim de la llista, que és un alcalde que tots coneixen, doncs vas l'últim de la llista, no? A mi m'ho oferit ser el primer, doncs encantat i amb ganes, no? Però jo crec que el que s'ha de felicitar és a la ciutadania. És a dir, perquè surtin, vagin a votar, ens facin confiança i que vegin que els seus problemes al final poden tenir una solució raonable si ens donen a tots, dic a tots, suport.
Joan, un plaer, com sempre, escoltar-te.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. D'aquí 5 minuts arribarem a 9:45. Fem una pausa per la publicitat i entrem amb tot plegat en temps de tertúlia amb la Montserrat Nebrera, amb el Lluís Foix i amb el Dani Guillem. Fins ara.